Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Artur Mas ha anunciat aquest vespre que deixa la presidència del Partit Demòcrata Europeu Català, el PDeCAT, i que abandona la primera línia política, tot i que ha aclarit que no deixarà l'activitat en aquest àmbit. L'anunci arriba quan fa 2 anys que va fer el ja conegut pas al costat deixant la presidència de la Generalitat. L'expresident ha aclarit que aquest és un altre pas al costat que no ha decidit recentment, sinó després d'una llarga reflexió i que ja va comentar amb Carles Puigdemont abans de l'estiu. Artur Mas ha citat com a motius per deixar el càrrec que el PDeCAT pugui eixamplar la seva base social i també poder afrontar el calendari judicial que té al davant. Aquesta és, sens dubte, la notícia del dia, un dia en què hem sabut també que els polítics electes empresonats i a Bèlgica presentaran o han presentat ja les credencials per ser diputats. La prioritat és, segons l'entorn de Puigdemont, restituir el govern de Catalunya i traslladar la pressió a Mariano Rajoy i també als comuns, que s'hauran de mullar. I un altre nom propi és el de Carles Mundó, que ha renunciat a l'acte de diputat al Parlament per motiu, segons ha dit, personal. I un altre nom propi de l'actualitat és el de Carles Mundó, que ha anunciat que deixa l'acte de diputat al Parlament per motius personals. El conseller de Justícia, destituït per l'article 155, ha dit que tornarà a exercir d'advocat i alhora afirma que seguirà mantenint un ferm compromís amb Esquerra Republicana, partit amb el qual havia anat de número 5 a la llista per Barcelona. La preocupació dels espanyols per la independència baixa de 8 punts al desembre. Des de l'1 d'octubre, Catalunya ha baixat més de 12 punts en la llista de preocupacions dels ciutadans de l'Estat i ha passat de situar-se en la segona posició a l'octubre a la cinquena aquest últim mes. Són dades del nou baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que recull que la situació de Catalunya ja no es troba en les primeres preocupacions. I acabem amb un apunt. El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha donat la raó als treballadors del supermercat Mercadona de Sant Celoni que havien denunciat l'empresa per haver-los gravat sense consentiment. Les càmeres van servir per enxampar els treballadors robant. Aquesta decisió d'Estrasburg no invalida les sentències per robatori ni l'acomiadament, basats en altres proves. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb una nova edició del programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tan humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. A Paraules d'Amor sempre parlem de la importància que té la comunicació amb els fills, i un dels temes claus és parlar de sexe. Si anys enrere l'educació sexual era un tema molt privat i del que costava parlar-ne o trobar informació, ara passa just al contrari, i precisament per això, per les famílies, és més difícil encarar-ho. La publicitat, internet, les pel·lícules i les sèries mostren la sexualitat de manera frívola i confosa, i per això els pares ens hem de posar fil a l'agulla abans de descobrir que tenen una informació superficial o només física. Les sèries d'adolescents estan hipersexualitzades i, per tant, és urgent que aquest tema es parli en família abans que la informació arribi per una altra banda, perquè la sexualitat és un tema massa important per delegar-lo a tercers. Al programa d'avui, doncs, parlarem de sexe, però sense desvincular-ho de l'amor. En la cultura actual sembla que amor i sexe siguin dos temes diferents, una falsa separació que pot fer molt mal als nostres fills. Per això explicarem la unitat profunda que hi ha entre la part física i la psíquica, entre el cos i l'esperit, perquè no hi ha cap plaer que superi el poder rebre l'altre en cos i ànima. Perquè parlar de sexe també implica parlar d'estimar, d'afectivitat i de compromís. Potser el repte del segle XXI no és l'educació sexual, sinó educar en l'amor. Tard o d'hora i sense avisar, els fills ens faran preguntes sobre les relacions i cal estar preparats. Per això avui parlarem de com podem explicar la sexualitat de manera clara i sense recórrer a metàfores ni esquivar el tema en frases com «espera que siguis més gran» o «ja t'ho explicaran a l'escola». Els orientadors del FERT ens donaran pautes segons les diferents franges d'edat, perquè està clar que és diferent explicar-ho a un fill que fa primària que a un de secundària. A Paraules d'Amor, avui buscarem el millor moment per parlar de sexe amb els fills i com educar-los perquè entenguin que la sexualitat va més enllà del sexe i que el més important és aprendre a estimar bé. Comencem.
Your smile, I get an emotion.
el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Hem volgut començar el programa amb una cançó de Roxette que es diu Listen to Your Heart, que és Escolta el teu cor, perquè avui parlem d'educació sexual dels fills, però, ho dèiem a la introducció, sense desvincular-ho de l'amor i de l'entrega a l'altre. Perquè orientar els fills en l'àmbit sexual ens porta a parlar d'estimar, i de tot això en parlem avui amb els nostres orientadors familiars, i al final també del programa dedicarem el temps de l'entrevista a parlar amb una pedagoga que orienta adolescents i fa xerrades a les escoles. Per tant, un programa que ens pensem que serà interessantíssim, que esperem que us sigui de molta utilitat, i us ho deia, no m'embolic i com és, moment de la tertúlia. Avui ens acompanyen, ja els coneixeu, tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona nit.
Què tal, com esteu?
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
I també l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
Us ho deia, orientadors familiars del FERT, que avui ens donaran consells per parlar d'un tema que sempre surt a totes les famílies, que és el tema de l'orientació sexual. Costa parlar de sexe o costa encara més parlar d'amor? De què costa parlar? O, no, o de res.
L'orientació sexual sempre ha sigut una assignatura pendent, no?
Sí, encara, o sigui, anem molt de moderns, però encara
sí,
és l'assignatura pendent.
Abans, perquè no se'n parlava i era un tema tabú, i fins que no et casaves no tenies opció a saber res, els pares doncs, els hi feia vergonya o no sé què els hi passava i no explicaven res. I ara ens passem per l'altre costat. O sigui, ara tenim una societat pansexualitzada on s'ha confós amor amb sexe, com deies tu, no? Llavors, tenen molta informació en quant al tema físic, potser, però sempre ens deixem la part
afectiva,
psicològica,
no?
Afectiva, que fa que allò sigui algo, una relació personal de persones, no de cossos, exclusivament, no? I, per tant, sí que és veritat que hi hem de posar l'enfoc i dir, bueno, què està passant, i saber donar el pas de dir explico les coses tal com són, amb la naturalitat que correspon a qualsevol altre tema, però aquest amb més intimitat, i a partir d'aquí pues, ja anem, a, si voleu, anem parlant o aprofundint en diversos aspectes. Però és un tema que n'hem de parlar, perquè si no ho fem els pares, des del nostre punt de vista, des de la nostra formació, ho faran altres i ho faran malament.
O sigui que abans hi havia una manca d'informació, ara un excés que tampoc és positiu, i és això, que ens trobarem que potser els fills saben coses abans que nosaltres els haguem pogut orientar. Quan, no sé si és el moment de saber-ho, hi ha nens que potser se'ls explica als 10 anys, potser n'hi ha nens que abans, sabem quan és el moment?
És que el problema per mi comença... Amb aquesta pregunta és bo, clar, algú que hagi estat atent a la teva introducció, bàsicament amb la introducció pràcticament has plantejat ja tot el que volem dir avui, no? Que és el centre, no? Però de manera, a mi em sembla que si féssim una mica de retrospectiva de com ha anat evolucionant això, fins i tot hem assistit a conferències, hem vist què diu la gent, llibres que parlen del tema, a mi em sembla que s'ha centrat massa en el tema de quan s'ha donat, com s'ha... Què és el que han de saber els nens? Com si l'objectiu fossin els continguts. Això, per mi, ha passat pantalla. Mm-hmm. Amb les coordenades d'avui, això ha passat pantalla. Vull dir que...
Això ho saben, no?
Saben i ho sabran, i ho poden saber de qualsevol moment, de qualsevol manera. És a dir, que a última hora, aquest és un punt de partida que no és el punt de partida. Per entendre això, ara no em vull allargar, però deixeu-me que faci el plantejament. Per entendre això, hem de veure, a veure, on estem actualment. I actualment estem en un moment que els joves, el resultat final, és que no saben estimar. Perquè no han entès que el matrimoni, per exemple, que l'amor humà, és un compromís. Vull dir, no saben estimar vol dir que el sexe pues, és pues, un mitjà de plaer que tothom pues, vol gaudir i que, per tant, és legítim perquè ho fa tothom. Uh-huh. I que, per tant, home, que a més, com que doncs, a tothom li atreu en un moment determinat, doncs s'enamora, etcètera, però... No, estem en aquest punt.
En aquest punt on no,
no
cal enamorar-se.
Estem en aquest punt. Això que vull dir, que com que estem en aquest punt, que aquest és el resultat final, amb totes les conseqüències, aleshores, o es planteja molt bé, amb el que els continguts, de si han de saber si ve la cigonya o no la cigonya, que això és un absurd, vull dir, si se'ls ha de dir d'aquesta manera o d'aquesta manera, això és la segona part. La part més important és com aquest tema l'integrem dintre d'un concepte que és l'afectivitat. Vull dir, hem d'ensenyar a estimar. I entre les coses que explicarem,
Hi haurà la sexe, del sexe,
sexe, no? Però, a veure, clar, vull dir tantes coses alhora que no podem, i ho anirem dient.
Sí.
Però a mi em sembla que una que hi hagi...
Però no, s'entén no, bastant,
sí, sí,
eh? No
però deixem que digui una cosa, eh? Sí. No ho dic per dir. No ho dic cada dia, això, eh? Però qualsevol que hagi estat atent a la teva introducció, pues, se n'adona que el resultat final és aquest. El resultat final és aquest. Si ens comuniquem molt bé amb els fills, si es dona, que és el primer que has dit,
sí,
el primer que has dit, si es dona una bona comunicació, doncs ja no és un problema d'una entrevista d'un dia que els hi explicarem, o dos, o de tres. Dir, mira, ja he fet tres entrevistes, posar una creueta, com dient, ja els he explicat que, ja ve, que els pares, els nens no venen de París, que ja venen dels pares, ja els he explicat, doncs mira, que la mare no sé què, ja els he explicat com surten, ja els he explicat que el pare també ha intervingut, ja he arribat a la quarta entrevista, ja, amb això ja he plau. No, que no són quatre entrevistes, que és una entrevista oberta, que, no, que ha començat no sap quan, des de molt petits, mira, la mare tindrà un fill, mira, ja has parlat del sexe de moltes maneres. I si hi ha una bona comunicació, com diu la Laura, amb naturalitat vas dient coses amb el que els continguts els vas adequant a l'edat, perquè hi haurà coses que no toca quan un nen té 3 anys. Uh-huh. Ja explicaràs després, això. I que no és igual 3 que 13, ni 13 que, 20, que 18, no? No és igual, no? Per descomptat. Però vull dir, el plantejament és... No és tan important dir una cosa, dos, tres, les quatre coses fonamentals, el paper del pare, el paper de la mare, no sé què, que això, bueno, amb el decurs del temps ja sortirà.
Veient, no?
Com una bona comunicació que permeti que la conversa estigui oberta sempre. Que no és per quan tingui 2 anys, quan tingui 3 anys, quan tingui 9 anys. Una altra cosa, i això ens va molt bé, per exemple, un programa avui, i ara callo, paro.
Que, de vegades... Que aquest speech sí, ens està deixant
no, que de vegades sí que és bo saber uns mínims. Sí. Home, un nen de 3 anys és bo, fora bo. Home, que abans d'arribar als 6, home, que sàpiga què... Que, home, potser als 9 aquest tema ja se'ls podria parlar, perquè ja comença a entendre... Això fora bo, però com uns mínims, una cosa que dius, bueno, que no passi això amb el teu cas, eh? Però amb això no resols el problema. Jo potser, perdoneu que m'hagi...
No,
però m'he semblat que volia, aquest plantejament el tenia que fer.
Que no seguim a fer una conferència als nostres fills, sinó que això vagi sortint...
Ni 4 xerrades,
dia a
ni 5
dia,
xerrades. Cal... No sabem si seran 5 o 50. Segurament haurien de ser més...
I que potser
50.
Hi ha un fill que en té molt d'interès i que en vol parlar cada dia i potser n'hi ha un altre que no en surt
o
mai
molts
el
matisos,
tema. Clar.
O molts matisos d'una mm-hmm. conversa. Te'n recordes aquell dia que vam parlar d'això? Mira, veus aquesta pel·lícula? Pa, 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 pa. Aquesta veïna... Bueno, parleu,
per tant, jo preguntava
veí,
quan...
O aquest veí?
Sí, jo preguntava quan i ha quedat clar que sempre.
Sempre.
Sempre. No a partir del 5 començo el tema 1, sinó que sempre estiguem oberts a parlar de sexe amb els fills. Jaume, et deixem parlar avui.
Home, estic una mica planxat.
Perdoneu, que avui m'hi estàs una mica.
L'Aureli,
no passa res.
Quan comença a dir que no s'estendrà, aleshores em preocupa. Eh?
Sí, ja que ho coneixes
sí,
una mica.
Sí, tindré fent, temps de...
Estava fent una profunda meditació, perquè també quan diu que no saben estimar, llavors he de preocupar-me per saber si és que realment el principal que hem de fer els pares, que és ensenyar-los a estimar, a veure, estem badant o no estem badant. Eh? Jo m'agradaria pensar que no estem badant. El que passa és que aprendre a estimar és una cosa que no ens porta ni de la infantesa a l'adolescència ni de l'adolescència a la mort. És una qüestió de tota la vida, no? Uh-huh. És una cosa que anem aprenent a això i a les coses importants anem aprenent d'una manera gradual, anem veient. Quan entrem en matèria, ens donem compte del perquè del compromís. Sí que és veritat que ens hem donat compte, els pares, de que era molt important de que això no ho deixéssim pels col·legis.
Mm-hmm.
Però el que passa és que aquí s'ha fet una pausa, a vegades. Hem dit, no, això que no ho diguin els col·legis. Ho hem de dir nosaltres. I amb això tenen raó, ho hem de dir nosaltres. Però realment ho diem nosaltres? Ens ho plantegem, com has dit tu, Aureli, com un tema de dir... classe 1, classe 2, classe 3... No. A vegades, més que el contingut, els pares fem una mica de gràcia als nostres fills. Gràcia, no en el millor sentit de la paraula, quan ens posem solemnes. Un pare, una mare solemne davant del seu fill... La veritat és que si pots separar-te una mica i veure-ho objectivament, fa bastanta gràcia. Jo crec que és bastant més efectiu quan els hi mostrem l'esforç que estem fent per intentar que ens entenguin i aquest esforç ve molt ben embolicat amb puro amor, eh? M'estic posant en una situació, si això li tingués que explicar a un altre que no fos el meu fill, no em costaria gens. Però en el meu fill, que és material sensible i preciós per mi, amb aquest sí que em fa posar nerviós. No és que no m'agradi o em faci vergonya parlar del tema. M'encanta parlar d'aquest tema. Uh-huh. A mi particularment m'encanta. I no és perquè el tema m'obsessioni, sinó perquè veig una mancança, eh, de mitjans per resoldre qüestions que no són difícils. La vida en té molts de problemes difícils. I aquest no és dels més difícils. I no obstant, és el que és causa o està al davant o al darrere de molts dels trencaments en els matrimonis o en les parelles, no? Uh-huh. Aleshores, penso que hem de valorar, doncs, el com fem, el com expliquem les coses. Quan parlem més d'amor que de fisiologia, eh? De... No hi ha ningú que tingui problemes per saber, ho he dit moltes vegades, potser és una mica pesat, de... saber on estan les trompes d'Eustàquio no és mai problema. Eh? No és... O sigui, si ho saps, ho saps, i si no, no et causarà un problema d'aquells, un trauma. Eh? Ara bé, el que sí et pot causar un trauma és el primer contacte suau d'una mà d'una noia, d'aquella que fa 4 dies era una tonta, eh? O al revés, era un tonto ell, i de cop i volta ens rosa i automàticament passen coses allà, no? Sapiguer que ens estan passant tota una sèrie de canvis i que tot està passant alhora, que tenim moltes coses que voldríem entendre i que necessitem algú que ens les expliqui, però no totes de cop, sinó que les puguem anar parlant entremig de coses aparentment menys transcendents. El futbol, les matemàtiques, la política, els cotxes, eh? Però entremig de tot això es pot anar deixant anar petites experiències i petits tocs que facin que el qui el rep no estigui amb aquella receptivitat ja condicionada, sinó que això és una d'aquelles coses que amb naturalitat entra molt més eficaçment que si s'intenta fer fent-se violència a un mateix per dir, és que ho tinc que explicar, és que té 20 anys i encara no li he dit d'on venen els nens, no?
Una mica el que deia l'Aureli, que estic fent anar-ho fent a poc a poc, no? I amb aquesta placidesa de la conversa que estigueu parlant de qualsevol cosa, que també vagin sortint aquests tocs, aquestes pinzellades.
I això no sortirà si no hem creat uns vincles d'intimitat i de confiança.
I de converses llargues ja amb els fills, no?
Sí, I en aquestes converses llargues amb els fills és quan un ha d'explicar, com deia l'Aureli, pues, com venen els nens i per on surten, etcètera, etcètera, però sobretot, com també deia al començament, explicar-los què és estimar. I estimar és, o sigui, perquè la sexualitat té la doble funció, no? De donar-se a l'altre en cos, uh-huh. però també en ànima, vale? Llavors, una cosa és una acrobàcia de cossos, molt plaentera, d'acord? Però que això, només així, sense afecte, sense sentiment, sense la part, doncs, de l'afectivitat, de l'estimació, de la donació, acaba sent una cosificació de l'altra persona i cosificant l'altra persona, fent-la servir com a una cosa amb el meu profit, arriba un moment en què allò produeix buidor, fredor i fastigueig, fins i tot.
I que no és estimar, o sigui
que
no?
Hem de donar aquesta formació íntegra de cos i afecte per estimar l'altra persona. Llavors, clar, no ens quedem només amb lo físic, perquè estimar no és anar-se'n al llit. Estimar és molt més que això. Hi ha un compromís, que vol dir que jo em comprometo. Hi ha un amor que és incondicional, tant si estàs de bon humor com no, tant si en tens ganes com no, tant si fa fred com si fa calor. Perquè si només fem servir la sexualitat per pur plaer, doncs torno a repetir, arriba un moment en què dius ens hem utilitzat un a l'altre, si no hi ha una altra finalitat que aquesta, doncs és molt pobre, no? Llavors, això provoca més aviat tot l'efecte contrari, no? En canvi, si va conjunt l'efecte físic amb tota la vessant de compromís, de futur, de projecte, de família, doncs llavors és quan hem donat la formació íntegra als nostres fills. I, clar, estem nosaltres, els pares, per donar exemple. Perquè si predico per aquí i dono l'exemple contrari, de poc serveix.
Clar, però és un missatge que potser no estan acostumats a sentir, no? Que hi ha aquesta entrega, cos, ànima... Bueno, els mitjans de comunicació parlen
no,
poquíssim.
A les pel·lícules, les sèries com deies tu, és brutal el mal que fan. Perquè estan venent una història de ja-ja-ja-ji-ji-ji, que bé que joves i guapos som tots, sí, i que sí, estupendo
que
tenir tot.
Sexe és com prendre's una copa, no?
Sí,
és
o al teatre o al cine.
Sí, sí,
i no,
és una estona petita.
No. Llavors, com que no es tracta, com deia el Jaume, de donar conferències i sessions magistrals, el que es tracta és de que vegin, no amb tant de paraules, sinó amb fets, com marit i muller ens estimem. Amb detalls, amb paciència, amb entrega, amb carinyo, amb tendresa, amb espera, en fi...
Amb l'exemple, que és el que diem, no? Que sempre és el més efectiu i el que
sí,
serveix
perquè
més.
Sembla que no, però ells ho veuen, eh? Mm-hmm. Encara que sigui molt petit.
Hi ha coses interessants i voldria insistir en les mateixes. No passa
vinga,
de pàgina, no.
No passa res.
De pàgina. Però abans, quan parlava el Jaume de que, bueno, pues que en el col·legi, doncs, que veiem que són els pares, és important, per mi, dues coses. Una, i ara sortiré en defensa dels pares que no ho han fet, que no ho han fet bé. És dir, jo ho trobo normal que als pares els costi parlar de sexe, perquè és humà. Perquè és humà? Perquè l'home té intimitat i, per tant, té un pudor intern que, d'entrada, de no ser que ell per si mateix el rebutgi i arribi que el perdi, és natural. I parlar de sexe és natural que costi. I això és molt humà. No seria massa humà aquell que no li costi. O sigui, és humà. I surt un defensa com dient... A tots ens costa. És natural. Fins i tot és bo. És com dir una noia es posa vermella quan... Home, potser no està malament que una noia algun dia es posi vermella segons com.
Segons quina pregunta,
segons quina...
no? Sí.
A mi no em sembla malament. És normal. És el que hauria de ser. Eh? No com un altre que no... Bueno. Per tant, d'entrada, primera qüestió.
Si algú,
però segona...
Si algú li fa tall...
Que està molt bé. Primera. Primera qüestió. Segona. Però alhora, també dir que precisament perquè és un tema íntim, cal que siguin els pares els que portin una mica la iniciativa.
A veu cantant.
I que els nens sàpiguen que si han de parlar d'un tema... El meu pare d'això...
Ja m'ho va dir, no?
No, ja m'ha explicat. I sap moltes més coses. Ui, puc parlar de meu pare. La meva mare, per cert, em va explicar una història, una pel·lícula, que no sé què, i després... Bueno, per tant, clar, han de ser els pares, perquè si no tenen, si no parlen de temes íntims, mai aconseguiran la intimitat dels fills. Perquè la intimitat estarà fora, la tindran amb l'amic, l'amiga, o vés a saber amb qui. Sí. Això ho heu dit abans. Però jo el que em volia justificar una mica els pares, que de vegades els hi costa.
No, sí,
però a l'hora de dir-los, bueno, però això no és excusa, perquè és necessària aquesta intimitat. Perquè si no, no podràs parlar, però la tindran altres. I després, altra cosa també, que deia la Laura, i em sembla molt interessant, i és que és bo mai, com que dèiem que no és una conversa, que no són dues converses, que no és un tema, que no toca i tal, és dir, tenir en compte la visió de conjunt, cap a on vaig. Jo haig de poder, en un moment determinat, parlar del meu fill, de fer-li veure que el sexe és plaent, és bo, tal, 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 mil coses sobre el sexe, però que el seu sentit és per l'amor. I aleshores dir, no, és que és molt fàcil estimar. No, no, sí, és que això... Ja abans han d'entendre que estimar és lliurement, és donar coses, és donar-se. Abans, perquè si no el diràs, és que has d'estimar i no serà el que és estimar. Estimar és ser generós, que molta gent no sap el que és ser generós. Perquè com que no fan cor...
Sortir d'un mateix,
i aleshores el problema, no? És que la persona que és egoista, que no és generosa, no ho veu, no ho veu. No li, o sigui, veu que, és que no se li ocorreix dir que aquesta persona doncs, hi ha un got d'aigua que podia omplir o omplir, o que podia... És que no la veu, perquè no passa pel seu cap. Aleshores... Ensenyar a estimar és ensenyar a descobrir que has de fer feliç, que has d'ajudar, que has de servir, que has de lliure. Clar, tot això, i tot això empeny, 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 i arriba un moment, diu, no, a la que estimis, has d'estar disposat, eh? I diu, m'agrada molt aquesta noia, jo estic capaç d'estimar. I aleshores sí que a l'enamorament es pot una mica magnificar, perquè entén la paraula amor, el que vol dir, que estic disposat a donar la vida per aquesta persona.
No que tant que m'estimin, sinó estimar
no
jo,
dir,
no?
Vull gaudir del sexe amb aquesta persona. Vés a saber, ja pots gaudir del sexe, vés a saber en quantes podries gaudir del sexe. Per tant, jo crec que té molt interès veure l'objectiu final. L'objectiu final és jo hauria de poder parlar de sexe com una manifestació de l'amor i que només té qualitat dintre de l'amor. Que l'altre, doncs, és rebaixar-lo, desfigurar-lo, Bueno, és invertir-lo, vull dir, és fer qualsevol cosa que no sigui amor.
Eh? A veure, Aureli, ara has dit una cosa que m'ha despertat una mica.
Sí. suposo que ha sortit.
No, el tema de dir, a veure, gaudir del sexe amb la persona estimada. A veure, aquí s'hauria de fer un parèntesis. A vegades, amb la persona estimada, serà una de les que ens costarà més gaudir del sexe en aquesta vida.
No tindria per què ser.
Bueno, però a vegades passa. Ho dic perquè no es desanimi ningú,
fet,
eh?
El fet de gaudir, perquè és que sí. Amb un altre que no estimes, no hauries de...
No. Aquí no estem parlant de laboratori, de fer pràctiques, no. Estem parlant de que a vegades...
Podria ser.
El fet de que hi hagi tota una sèrie de vinculacions i de coses que va bé, no vol dir que aquesta, precisament, doncs, sigui la que costi. No dic que no es pugui aconseguir, ni molt menys, no? Però que pot costar més, i això no ens ha de fer patir. O ens ha de fer patir poc, no? Aleshores, home, està clar que hi han paraules que ara ens deixen parat una mica el personal, no? El tema del compromís, no? Quan a la gent li parles de compromís, dius, bueno, és que són ganes de començar-me a posar problemes, no?
Que la gent ja no es compromet ni a un curs de 3 dies, a vegades.
Exacte.
O sigui, no sé si podré tants dies.
El proper dia no sé si podré,
ja
no? El compromís amb aquesta noia, i que, a més, no hem fet pràctiques, o sigui, és complicat tot això, no? Però, home, s'ha d'explicar el per què, no? Sí, perquè, si no, hi ha preguntes que no són fàcils. Per què el compromís? Per què la masturbació està malament, no? No sé, és que no veig per què està malament, no? Per què enrotllar-me amb una noia que ja es veu de lluny, que està molt bé i que ens ho podríem passar estupendo?
I que es vol enrotllar amb mi, no?
I que es vol enrotllar amb mi. Què té? A qui li fem mal? Jo aquesta pregunta l'he sentit més d'una vegada, no? Clar, hi ha gent que, si te la fa, pues, en fi, millor parlem del temps, no? Però alguna persona, pues, que val la pena, que hi ha una altra vinculació... doncs li pots explicar el perquè teòricament no li fas mal a ningú, no li fas mal a ella, no et fas mal a tu, doncs escolta'm, per què no? Oi? Doncs això té una explicació que avui no la deixaré anar perquè ens ocuparia més temps. I altres coses, no? O sigui, vull dir, el tema és... El compromís té una motivació i és clarament que d'aquesta unió hi ha la possibilitat de que neixi una persona. I aquesta persona es mereix una certa estabilitat. Se la mereix. O sigui, estem compromesos amb aquesta persona a tindre que pugui veure el pare i la mare sense tindre que desplaçar molt el cap, no? I això durant el temps. Perquè, com deies, l'educació és una cosa multidisciplinar. Perquè s'ha de veure moltes coses i, sobretot, l'important són les pràctiques, no? Llavors, hi ha tota una sèrie de preguntes que jo estic d'acord en que no són fàcils. Però quan un és pare de família, mare de família, i ja, doncs, en fi, té alguns fills, aquestes preguntes se les ha tingut que plantejar, i si alguna vegada s'ha quedat tallat, doncs, a continuació es tracta de veure, llegir, escoltar, o senzillament a vegades pensar. A vegades no cal ni llegir, va bé llegir. Però
sempre ajuda.
A vegades sí, sempre ajuda. Però a vegades és qüestió de reflexionar. Per què estem fent les coses d'aquesta manera, no?
Això és el que falta, potser, no? La
reflexió segona. El que passa és que avui dia, amb l'ambient que hi ha...
És molt complicat.
Lo difícil és dir... formar els nostres fills, els joves d'avui, perquè sàpiguen dir que no, perquè vegin el valor de l'espera, no a les relacions sexuals...
Entre tot, no?
Sí, promíscues, no? O amb la nòvia, és igual... Costa molt de formar aquesta manera de veure o d'entendre l'amor i la sexualitat, perquè tot el que ens envolta va contracorrent. No siguis tonta, tira-te-la...
Encara ets verge, no?
Encara ets verge, tu et xupes el dit, perquè no la masturbació, perquè pensar en ell, etcètera, etcètera. O en ell. És tal brutal el que tenim en contra de la nostra manera de veure... La nostra no, la que hauria de ser, la que és forma part de la persona, de com
del
ho entenem,
tot,
el ser humà, no? Que, clar, hem de formar-los ja de ben petits en la renúncia, en l'espera... Està al supermercat,
no? En anar contracorrent,
no?
També,
anar
no?
contracorrent. Mm-hmm. Quan els nostres fills demanen coses, els hem de dir, de tant en tant, que sí, a tot el que demanen, perquè seria constant. Si saben renunciar, si saben esperar, si saben, com deia l'Aureli, fixar-se en les necessitats dels altres, doncs això farà que després, quan siguin grans, aquest anar contracorrent sigui realment productiu o, no sé, o eficaç. No,
estiguin convençuts que siguin ferms en les seves decisions.
I els hem de dir, hi ha una persona donant voltes por ahí que Déu ha pensat que sigui per tu i t'has de guardar per tu i l'has d'esperar i l'has de buscar. Ja ha nascut fa X anys o no? Té la teva edat, semblant a la teva edat. Busca-la, però espera-la, algú no? Que val la pena per qui tu et guardes i per el que ella s'haurà guardat per tu. I posar-li aquesta il·lusió, aquest al·licient, i doblement hauran de ser forts, hauran de ser ferms, que siguin sobris, que les noies siguin, les noies i els nois també, modestos, que siguin prudents, que no tontegin de mala manera, segons com es vesteixen, doncs també és una manera de dir, soc una cosa... No? Mireu-me, estic boníssima o estic boníssim i tot el dia van donant voltes,
no? Que o sigui, alimenten aquest ego.
T'has de vestir d'una manera que tinguis respecte del teu propi cos, de la teva dignitat i que et facis respectar. Moltes vegades hi ha aquestes trifulques entre nois i noies i maltractaments i tal, perquè les noies han sigut una mica bledes i s'han deixat fer tot. I després, ai, és que m'han abusat a mi. Vale, la culpa la té el noi, però és que, nena, tu també vas per la vida dient... Aquí estoy yo, no? Dius, bueno, cuidado, no? Llavors, sabem que les nostres filles han de ser prudents i els nens se'ls han de dir que siguin ferms, que les noies no són coses, que les mirin als ulls i no altres coses, mm-hmm. altres parts del cos, que busquin la intimitat d'aquella noia, però no la part física, mentre siguin relació noi-noia, que no hi hagi un compromís matrimonial, em refereixo, no?, o de família, doncs que vegin aquella noia com una joia, com un tresor.
Que cal cuidar,
que de,
no?
Que han de tractar amb delicadesa i amb tendresa i amb respecte. Perquè si no allò és tal, no sé com dir-ho, no vull dir cap paraulota, però és tan despersonificar cada un. Diu, abans el Jaume deia, no fan mal si tenen relacions promiscues. Jo crec que sí que fan mal. Sembla que no facin mal a ningú.
No?
Es fan
també?
Mal a ells mateixos. Mm. Es fan mal a ells mateixos perquè el sexe no és escèptic. No és escèptic. O sigui, produeix, quan t'has sentit usat, perquè és usar i tirar,
sí.
Quan t'has sentit d'aquesta manera, et deixa un mal cos, mai millor dit, però emocionalment és que hi ha una ferida. Llavors, bueno, doncs tot això n'hem de parlar amb els fills i els hem d'ensenyar.
Que no tot és fàcil, que tot és immediat, no? Que viure aquest carpe diem constant després té unes conseqüències, també, no? Que no poden sempre pensar que en buscar només el plaer immediat, perquè mm-hmm. després, no? Tant amb l'alcohol com amb el sexe, com amb tot, tindrà una repercussió.
Insistir en això. Ara volia dir exactament el que has dit la Laura, no? Però és que ho considero tan important. Per què? Perquè moltes vegades els pares no estan convençuts d'això. Quan un no està convençut de que el que ofereix és l'excel·lència, sinó que, bueno, és que, clar, doncs, clar, ara estem parlant aquí d'una emissora d'inspiració cristiana i direm, és que, clar, és que això és pecat, oblida-te'n, perquè les coses són...
No ho hem dit encara.
Vull dir, oblida-te'n d'aquest. Estem parlant, no, de l'excel·lència.
De
l'excel·lència. Estem parlant de l'excel·lència. L'excel·lència és que la que sigui la teva dona doncs no hagi tingut 450 relacions. Bueno, ja m'entens el que vull dir. I dic 400 és un número que he inventat ara,
Sí.
Això no és excel·lent, això no és lo desitjable. Lo excel·lent no és que tu, l'únic objectiu que tinguis a la vida és gaudir de sexe de qualsevol manera. No és lo excel·lent perquè no s'improvitza un bon marit. No s'improvitza una persona que tingui capacitat d'estimar, de lliurement, i alhora també d'il·lusionar-se amb tenir sexe, amb aquella que vol lliurar-se. Això, una persona que ha tingut les 400, per dir una manera de parlar, les 400, és la que fa 451. I aleshores això no és l'excel·lència. Això no és ni de segona divisió. Això és rebaixar la categoria de l'amor. Per tant, jo, per insistir... Clar, com un marit, un bon marit no s'improvitza. Una bona mare de família, una bona esposa no s'improvitza. No s'improvitza res.
Però qualsevol professional necessita un temps de formar-se, no? Doncs
aleshores, amb el també, tema de l'educació per l'amor, que a mi em sembla el concepte que s'ha de donar més que l'educació sexual, que està bé que parlem de l'educació sexual perquè ens entenem el que vol dir, no? Però això és tan important veure l'objectiu final. I l'objectiu final vol dir quines pel·lícules, quins comentaris, quins ambients, què haig de fer jo perquè el meu fill l'il·lusioni, vegi amb bons ulls trobar una noia i dir, quina noia he trobat, tu?
Costarà, he trobat pel·lícules.
L'he vist amb aquesta pel·lícula, però tant de bo que trobés una noia com aquesta, perquè jo m'il·lusionaria. Això és l'objectiu general. I una vegada quan veus l'objectiu general, aleshores hi ha una conversa que s'apropa a aquest objectiu. Un altre, un exemple, i aleshores, a vegades, una exigència o una negativa. Escolta, allà no hi vagis,
allà no hi vagis,
perquè allà és un desastre. I amb això també s'ha de dir una altra cosa, eh? També hem d'arribar a temps. Mm-hmm. Hem d'arribar a temps. Perquè de vegades, si mirem cap a un altre costat, no ho fa tothom, bueno, ja se sap, bueno, és que tots surten i tal, i ens trobem que la nena, oh, mira, ha quedat en estat, oh, mira, bueno, és que clar, tenia que haver portat el preservatiu, bueno, sí, arregla-ho com vulguis, però ja s'ha arribat tard.
Ha faltat temps aquí, clar.
S'ha arribat tard, 1-0. Dic 1-0 també per no dir golejada, eh?
Mm-hmm.
Va. Per tant, tot el que sigui, donar-se en compte on està l'objectiu i estar convençut de que és lo excel·lent. Lo excel·lent, que no ens hem d'amagar. Doncs aleshores s'ha de plantejar amb molta naturalitat. I quan hi ha moltes converses, aleshores és més senzill. Perquè quan una persona ha parlat d'un tema amb un altre, doncs no ha de començar de zero. No es diu, bueno, espera que... No, ja saps el que t'ha dit. Diu, per cert, i aleshores vas continuant i vas afegint i vas... Allò que et vaig a recordar...
Te ho pugen al llistó avui, eh? Perquè buscar l'excel·lència en l'amor... Clar. No sé, bon professional,
de tota manera,
però bon estimador...
Ja, Jaume,
és
no et preocupis,
difícil.
Acabo. Sí. Clar. Però jo, amb les xerrades que he fet amb joves, eh? en privat, en públic no ho diuen, però en privat tots reconeixen que desitjarien això. Una noia o un noi, que realment el seu ideal fos aquest. Diu, el que passa que malauradament no el trobem. Però ho desitjarien. I això molts pares no ho saben. Es pensen que avui dia els joves no ho desitgen, això. És cert que molts que no ho desitgen. Però que n'hi han que ho desitgen.
I jo crec que també quan s'enamoren busquen que sigui un amor per tota la vida. Ningú et dirà d'entrada, jo m'agradaria separar-me 2 vegades i passar per 18 relacions. O sigui, l'objectiu final és aquesta excel·lència. De...
Quan ja arriben a aquest moment de comprometre's, no? Es casen...
Vull casar-me per sempre.
Sí,
no?
Una altra cosa és el que passa a les discoteques o por ahí, o a les festes i tal.
Però després el matrimoni anirà com anirà.
I si t'he vist no m'acuerdo i no se sap mai. Però ja els que fan el pas de formalitzar aquella relació, és veritat, no hi ha ningú que digui temporalment. Home, s'ha d'estar una mica...
Però crec que durarem 5 anys, jo crec que l'objectiu... No veig a ningú, tothom veig amb la il·lusió, amb les ganes de comprometre's. Després la vida ens porta per on sigui, però l'objectiu d'aquesta excel·lència que diu l'Aureli, jo crec que hi és. A vegades potser ens falta formació, el que dieu.
Jo aprofitant una mica...
Sí, Jaume, bé, una mica ja, perquè sí, acabarem la tertúlia.
Home, animaria els pares, el pare concretament, tindre alguna paraula... No cal que siguin moltes, però procurar que siguin oportunes respecte a algunes coses de les que es poden posar a les seves filles, no? Perquè si ho diu la mama ja se sap, és que en la seva època era una altra. Però si ho diu el papa, que és un home i que, per tant, veu amb una noia, encara que sigui la seva filla, i va dir, escolta'm, això em fa l'efecte que no toca. És més efectiu... Penso.
Falta
la major part de
tela,
casos,
no?
Aquesta diadema potser de faldilla no,
És més, efectiva aquesta observació per part del pare, amb aquest tema concret, no? I després, home, ja s'ha vist que avui hem anat bastant accelerats, no?, amb aquesta...
Avui tots teníeu ganes de dir-ho bé,
perquè
això.
La veritat és que hi ha molta matèria, no?
Mm.
O sigui, perquè... un se n'ha de donar compte de que s'ha d'explicar la desigual implicació amb aquest acte del home i de la dona. I això que ho tinguin clar, perquè encara et trobes amb moltes mares que estan molt tranquil·les si tenen un noi perquè no passa nada. I, en canvi, si tenen una noia, pateixen perquè no fos que algun desaprensiu les deixés embarassades, no? Si es té aquesta mentalitat, per favor, és qüestió d'intentar il·lustrar una mica aquestes situacions i dir, escolti, perdoni, si vostè té un fill que pot posar-se al llit amb una noia i aixecar-se d'allà, expulsar-se la pols i que allà no ha passat nada, porti-la a algun especialista perquè des de l'ego no està sencer del tot. És normal que aquestes coses, com deia la Laura, no ens poden deixar, afortunadament, si dissociem el que és el plaer amb l'entrega, d'aquí venen tots els mals. En canvi, si fem una fusió de l'amor amb la sexualitat, si aconseguim fer la fusió que és lo seu, aleshores tot això funciona com un relaxant.
Deixa'm dir una última cosa abans. Molt breu, ara sí. Has alertat, bueno, que els pares convindria que parlessin amb les filles la seva manera de vestir i tal. No vol dir que els nois no hagin de parlar de com ha vestit, però evidentment l'atractiu, sí. No? La manera de ser de l'home i de la dona, que es fixa més... Bueno,
més físic, no?
Corporal. Clar. Però jo tinc una suggerència per dir a les mares. No? A vegades els nois són una mica brutotes, ¿vale? I deixen anar una tonteria, un comentari a casa, no? I la mare ha de dir, pobre de tu, que tornes a parlar d'aquesta manera d'una noia. Segons el que diguin...
Per frenar-ho temps,
home,
no?
Dius,
que deia una mica el Jaume, no? També.
O sigui, respecte a les noies perquè pot ser la teva amiga, la teva germana, o la teva mare, o la teva, el dia de demà serà una filla teva, no? Uh-huh. Vull dir, que també hi ha el doble, no?, joc de pare i mare anar corregint...
aquestes actituds, sí, no?, actituds que són més no, de cosificar són, sí. A l'altre. Doncs ha quedat molt clar, és veritat que avui era un tema intens, que segurament reprendrem en altres programes, perquè sempre en parlem, de l'educació sexual, un tema importantíssim en la comunicació amb la família. Nosaltres ens acomiadem, ara tindrà lloc l'entrevista. Moltes gràcies a la Laura, al Jaume i a l'Aureli, i ens retrobem la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. It's easy.
Ja ho sentiu, All You Need Is Love és un clàssic dels Beatles, perquè avui, encara que el programa anava de sexe, també hem estat parlant molt d'amor, d'aprendre a estimar, i ara de tot això en parlarem també en el temps de l'entrevista. Avui parlarem amb la Cristina Casitas González. Ella és pedagoga i docent del programa Aprenguem a Estimar, de l'Instituto de Desarrollo y Persona. Precisament la Cristina és la representant a Catalunya d'aquest institut, que organitza tallers i activitats a l'escola per alumnes de primària, secundària i batxillerat. Ella ens explicarà més del funcionament d'aquest programa sobre l'efectivitat, que, com us dèiem, es diu Aprenguem a Estimar, i la tenim a l'altra banda del telèfon. Cristina Casitas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues primero queríamos saber un poco qué es esto del instituto, cuáles son los objetivos del Instituto Desarrollo y Persona.
Sí, bueno, nosotros en el Instituto Desarrollo y Persona nos proponemos sobre todo la asistencia y la ayuda a la promoción a todas las personas, ¿no?, al conjunto de la familia, y poniendo un especial énfasis en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños.
Entonces, ¿el programa Aprendamos a Amar va dirigido a jóvenes y adolescentes?
Sí, bueno, nosotros dentro del programa Aprendamos a Amar tenemos un material de trabajo que está editado por la editorial CEPE, uh-huh, para pues tanto los adultos que estén interesados en el tema, los profesores, los padres, para acompañar a los niños y a los jóvenes en un tramo de edad entre los 5 años y los 18 años en esta educación afectivo-sexual, en este camino que es el Aprendamos a Amar. Luego también tenemos cursos específicos de formación para formar monitores de educación afectivo-sexual y concretamente con los alumnos trabajamos a través de los talleres de educación afectivo-sexual Aprendamos a Amar, que llevan este mismo nombre.
O sea que a partir de los 5 años, ¿eh? Que a veces nos pensamos que quizás es un poco pronto,
sí.
Pero nos dices que ya empieza el programa a partir de 5 años para empezar
sí.
a aprender a amar.
De hecho, este libro, que recoge el tramo de los 5 a los 10 años, ha sido editado ahora, hace un poquito antes de la Navidad, y nada, la verdad que pues recogiendo pues toda la reclamación que hacía la gente de, bueno, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hablar en casa? ¿Qué no? ¿Cómo? Y la verdad que está teniendo pues una buena acogida. En los centros sí que es verdad que trabajamos por el momento a partir de 5º de primaria, pero bueno, ya hay un material pues muy trabajado y muy elaborado a través de los años y de la experiencia para niños pequeños. Sí.
O sea que en las escuelas a partir de 5º de primaria ya se sí. empiezan a hacer estos talleres. Porque en casa es verdad, ¿no?, que aunque estemos en una situación del siglo XXI, redes sociales, donde todo parece muy abierto, hay temas que a lo mejor todavía cuestan.
Sí, sí. Porque es verdad que el entorno nos ayuda ahora mismo, ¿no? Y entonces estamos un poco perdidos cómo afronto yo este tema en mi casa, cómo puedo ayudar verdaderamente a mis hijos. Y si me pongo a lo mejor a buscar fuentes sin tener ningún tipo de referencia en internet o que me cuentan, pues puedo llevarme sorpresas no muy gratas.
O sea, que este exceso de información no es que nos ayude, sino que nos complica.
Eso es, yo creo que sí.
Sí, demasiada información o no sabemos qué canal utilizar. Y entonces en la escuela a lo mejor se sienten más cómodos al hablar con profesionales o monitores especializados.
Sí, nuestra experiencia es que, bueno, nosotros organizamos los talleres a través de los colegios o los centros de formación o parroquias que nos solicitan.
¿Sí?
Y son unos talleres que tienen una duración de cuatro sesiones, sesiones de una hora aproximadamente. Entonces, en función de los que nos pida el colegio, pues en un taller de 5º y 6º de primaria, que es la despedida de la infancia,
¿sí?
¿No? Cómo mi cuerpo va a cambiar, cómo me tengo que ir despidiendo, voy a pasar de ser un niño a hacer un camino hacia llegar a la adultez, ¿no?
Claro.
También tenemos el taller de primero y de segundo de la ESO, que trata más sobre la pubertad, sobre esos cambios ya que están viviendo in situ los jóvenes, ¿no? De tantos cambios físicos como cambios psicológicos.
Ya lo notan, ¿no? Primero y segundo de la ESO ya ven una evolución, ¿no? En sus
sí,
cuerpos,
sí, sí, sí.
No,
y es lo que verdaderamente a ellos les preocupa, ¿no? El autoconocerme, el con este nuevo cuerpo, bueno, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Y por qué la de mi lado todavía no ha crecido y yo sí?
Claro.
Y realmente ellos están, es la etapa en la que más preocupados están, porque están viendo que ya no es todo como cuando estaba yo en 3º de primaria.
Claro. Y la última etapa es 3º y 4º de la ESO.
3º y 4º de la ESO, que es el taller de los adolescentes, que es sobre todo el afianzar cuáles son los significados de la sexualidad, ¿no? No solo la fertilidad, sino el cómo puedo comunicar el amor a través de la sexualidad y cómo es el momento en el que yo tengo que aprender a llevar mi libertad, ¿no? Cómo no es elegir lo que quiera, tanto en el ámbito de la sexualidad como en todos los ámbitos
todos,
que se
claro.
presentan. Cómo, qué es lo mejor, qué es lo que tengo que elegir. ¿Vale? Pero luego también hay un cuarto taller, que es el de bachillerato,
claro.
que está, pues eso, también dando sus primeros pasos, pero bueno, un poco reforzar todas las ideas que hemos ido dando desde la primaria y acompañar al alumno hacia una madurez afectiva.
El título ya lo dice, no es orientación sexual, sino aprender a querer, ¿no? Aprender a amar. ¿Es lo que nos falta? ¿Hablamos mucho de sexo y muy poco de amor?
Sí, nuestro enfoque es verdaderamente la perspectiva de integrar a toda la persona, ¿no? Como a lo mejor en biología, pues los chicos pueden ver más pues el cuerpo humano, los cambios, las diferencias, pero nosotros como tenemos un corazón, que todos tenemos el mismo corazón, los hombres y las mujeres, que desea ser querido, amar y ser feliz. Entonces, desde esa perspectiva de que todos tenemos un deseo universal, desde ahí ver el significado de la sexualidad.
Sin desatarlo, sin dejar el amor al margen, es
eso, eso.
Todo unido.
Sí, nosotros les explicamos, ¿no? Como lo llamamos como la rueda del corazón humano, ¿no? Como pues yo soy una persona que no solamente soy mi cuerpo o solamente soy mis sentimientos, sino que soy un todo, que yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo porque me afecta a mí y viceversa, ¿no? Como yo entiendo la sexualidad, pues desde lo global, desde mi persona, de todo lo que hago con mi cuerpo me va a afectar a mí, todo lo que hago de dejarme llevar por mis sentimientos o por mis pasiones me va a afectar a mí, a mi persona en particular, no algo así por las nubes.
Y esto debe costar entender, porque en una sociedad hipersexualizada donde las series de adolescentes tratan el sexo solo por puro placer o del carpe diem aquí ahora y lo que pase luego, ¿no? ¿Los adolescentes les debe costar este mensaje o lo entienden mejor de lo que nos pensamos?
Bueno, a ver, también es un recorrido, ¿no? Desde el primer día hasta el último, ya hemos dicho que son 4 sesiones y normalmente es una hora cada día, pues van entendiendo a través de los distintos, pues eso, presentaciones que vamos haciendo, pues esto, el valor de la persona, cómo yo soy único e irrepetible, cómo tengo un valor infinito y cómo no puedo hacer lo que quiera con los demás ni en la manera de tratar. Entonces, llega un momento en las últimas sesiones en las que les explicamos esto, que aunque en la televisión o en la serie que me gusta o este cantante que conozco parece que vive una vida que es todo lo contrario a lo que aquí estamos proponiendo, verdaderamente, si no encajan las piezas del puzzle, ¿no?, de ese ser feliz que yo quiero, de esos pasos que tiene que tener el amor, no voy a llegar a ser feliz. Y me presentan eso pues como una manera de, bueno, de pasar el rato, de diversión, pero verdaderamente, si yo busco la felicidad, ahí no la voy a encontrar.
Ese consumo rápido, ese deseo que se satisface en un minuto, pero luego te quedas como más vacío, quizá.
Sin duda.
Entonces, ellos también acostumbrados a redes sociales, a captar el instante, pues sí, quizá no les cuesta más de entender el mensaje, pero dices que en las 4 sesiones se hace el recorrido, sí, y lo van entendiendo. Y supongo que también el tema del matrimonio, no sé si lo tocáis, pero también les costará, ¿no?, de entender que es el marco ideal de la relación sexual.
Nosotros, bueno, pues hacemos eso, pues una rueda como de los pasos, ¿no?, de la relación de la persona, ¿no? Como en primer momento se necesita que haya una amistad entre personas, luego puede surgir un enamoramiento. Del enamoramiento, pues va a haber momentos de crisis en que diga, me he equivocado, esta persona no es para mí, y lo claro, deje, o diga, sí,
es el mío, ¿no?, y voy para adelante con
esto. Sí. Y se haga un noviazgo hasta el compromiso, ¿no? Después de un recorrido en el noviazgo, que vemos que sí, que nos queremos y que adelante, y que a pesar de tus defectos y de los míos, vamos a seguir con esa relación, se produce el compromiso y les hablamos del matrimonio, ¿no? Y de cómo ahí tiene sentido la relación sexual, porque yo no solo doy mi cuerpo, sino que doy toda mi persona. Y cuando entrego toda mi persona, es verdadero y es bueno entregar mi cuerpo.
O sea, que estos 4 pasos, ¿no?, que pasas del amigo al enamoramiento, noviazgo y compromiso final, ¿no? A veces el sexo ya tiene lugar en el paso 1, que es los amigos,
eso,
claro, y para que entiendan toda la evolución.
Sí.
No sé si en este momento estará alguna escuela escuchando la entrevista o alguna parroquia, no sé si tenéis alguna web de contacto por si alguien está interesado en este tipo de talleres.
Sí, mira, la web es www.desarrolloypersona.org.
Muy fácil, ¿no? Las 3 W, desarrolloypersona.org, y se hacen estas 4 sesiones, nos decías, a partir de quinto de primaria.
Bueno, también hacemos escuelas para padres, formación a profesores, nos trasladamos a los colegios si lo necesitan, una formación específica a los profesores, etcétera.
Y también teníais monitores, ¿no?, que vais formando para que puedan explicar a jóvenes y adolescentes todos estos...
Sí, en Barcelona normalmente, pues, cada año y medio suele salir un curso de monitores, que lo anunciamos también en nuestra página web, y se apuntan, pues eso, muchas personas interesadas en recibir esta formación, y la verdad que muy agradecidas luego al final. Son de 30 horas y la gente se queda siempre con ganas de más y de conocer y dónde podemos formarnos más. Y
sí, sí, un tema interesante del que a lo mejor los medios pues tratan poco, y esta otra visión más completa y más integral de la persona, pues supongo que ayuda muchísimo a familias y a jóvenes. Cristina Casitas, muchas gracias, buenas noches,
gracias.
Esperemos encontrarnos en otra ocasión.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del Paraules d'Amor d'avui. Nosaltres, ja ho sabeu, ens retrobem el dimarts que ve aquí a Ràdio Estel a les 8 del vespre amb el programa d'orientació familiar de l'Associació FERT. No hi falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.